migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui parlarem d'una manera, o tractarem, xerrem sobre una de les formes de violència que no sé si són les més difícils de demostrar, més difícils de tenir, de detectar, que són una mena de tortura gota malaia. Allò que va fent, va calant, i quan te n'adones ja estàs dins de la xarxa. Em refereixo a la violència psicològica adaptada a molts àmbits. D'entrada, evidentment, a l'àmbit del maltractament, violència de gènere, a l'àmbit del bullying a les escoles i a l'àmbit de les empreses. Això és el que es diu bullying i la violència de gènere. La violència de gènere, la violència psicològica estaria present en molts més àmbits, però per fer camins clars, per dir-ho d'alguna forma. Parlem d'això amb el psicòleg i professor de la psicologia social de la Universitat de Girona, el senyor Joan Roa. Joan, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre la nostra trucada, Joan. D'entrada, què definim com a violència psicològica?
Doncs la violència psicològica al final seria una de les dels tipus, no, de les formes de maltractament, de violència, el que es pot donar en molts àmbits i que el component d'una mica, diem, conductor o comú és que realment no hi ha un dany físic, és a dir, no hi ha una conducta que tu puguis realment a nivell físic observar, però que sí que va contra, diguem, les estructures psicològiques de la persona, no? Que va a minvar, no, les seves capacitats, a la seva autoestima, la seva capacitat de decisió. És intentar, doncs, aquella violència que intenta anul·lar l'altra persona, doncs, mitjançant mecanismes d'això, de tipus psicològic, no? Que pot ser d'una forma més directa o més indirecta, així com molt activa o molt passiva, és a dir, hi ha diferents formes, i ja des de les més sutils fins a les més òbvies, però normalment no és una cosa que passa de forma puntual. La violència psicològica acostuma a ser una cosa sostinguda en el temps i que doncs provoca uns efectes psicològics molt importants i que acaba fent que la víctima, en quan es va intensificant, cada vegada es pot defendre menys.
Clar, suposo que aquest seria un dels trets, no? Que és sostinguda en el temps. Perquè, clar, suposo que això, l'afectació en gran mesura o menys, va en funció, sí, també de la personalitat de cada persona, no? Però si està sostinguda en el temps, tard o d'hora, això ha d'afectar.
Sí. Sí, òbviament hi ha uns factors de la persona que té a veure amb personalitat, estratègies d'afrontament, que té a veure amb la capacitat que té de fer-nos mal aquesta violència, però també depèn molt de quin tipus de violència sigui, qui l'exerceixi, si és el meu cap, no, a nivell laboral, o si són els meus pares dintre de casa, no, o si és la meva parella. Depèn qui exerceixi aquesta violència, això també té uns efectes a uns altres, però el fet que sigui sostinguda en el temps acaba fent, com tu deies, no, que aquesta gota malaia, que en principi és algo molt sutil i que no és tan observable, que és molt difícil moltes vegades de demostrar, però s'acaba deixant petjada, i una petjada que moltes vegades és més difícil d'esborrar que quan hi ha violència física, que normalment solen anar acompanyades. Vull dir, és diferent trobar un tipus de violència aïllada, però aquesta té un impacte, diem, encara més permanent en el temps que la violència física.
Com es detecta? Com l'entorn, suposo que aquí un cop més, juga molt per ajudar a la víctima. Com es pot detectar, sí, que una persona és víctima de violència psicològica, en aquest cas?
Clar, aquí has donat amb un factor clau, que és l'entorn. El problema que tenim és que la violència psicològica acaba moltes vegades per aïllar la persona, sobretot, per exemple, dintre de la violència de gènere, no? La violència i el maltractament contra les dones. Quan és aquesta violència psicològica, moltes vegades un dels efectes, no? O una de les estratègies de violència psicològica que es fan servir és aïllar la persona del seu entorn. Aleshores, això fa difícil, no, que moltes vegades es pugui detectar. Però sí que podem com detectar algunes senyals d'alerta, no? Que comencem a veure que la persona, doncs, comença a baixar, no, la seva autoestima, que és molt més dependent, ja no és tan independent, veiem que realment presenta un estrès important, o pot haver algun tipus de conducta que abans no feia, no? I que ens fa sospitar que alguna cosa no està anant bé, i que moltes vegades pues, pot arribar a mentir-nos sobre alguna cosa, ocultar coses, no? Comencem a veure una sèrie de comportaments que normalment no es dona un sol, sinó que es van donar donant diversos elements que ens fan pensar que alguna cosa dintre de l'àmbit de la persona, del seu entorn, no està acabant d'anar bé, no? Hi ha senyals de vegades, no?, dintre de l'àmbit de violència de gènere, hi ha senyals com específiques, no?, dintre de lo que seria el bullying, doncs també moltes vegades hi ha uns factors també clau, i dintre de lo que és el mobbing, no?, assetjament laboral, també també hi ha elements concrets.
En qüestions de bullying, per exemple, també entraria aquest factor d'aïllament social de l'entorn. Aquest seria diferent. Suposo que aquest tipus de violència psicològica va per altre camí.
El tipus del bullying, per exemple, en concret, aquest assetjament escolar, el que més que aïllar tan explícitament com el tema de la violència de gènere a la persona objecte de violència, al final el que es fa és d'alguna manera no, aquest aïllament no és tan present, però el que fa és d'alguna manera minvar molt l'alumne que és objecte d'aquesta violència. I és l'alumne el que moltes vegades, doncs, d'alguna forma veu deteriorades ja les seves relacions socials, perquè és incapaç de poder relacionar-se satisfactòriament amb altres alumnes, perquè té molta por potser a ser també rebutjat, a ser humiliat, no? I també entra una mica a vegades en aquest aïllament, però que és diferent del que es dona, per exemple, en la violència de gènere.
Joan, la darrera pregunta que et faré és, i això, tant en qüestions de l'escola com dins de la parella, violència de gènere, com a la feina, sí, això com es pot demostrar?
És més difícil que demostrar que, per exemple, quan hi ha violència física o violència sexual, no? Al final, has de valorar, no?, que aquestes capacitats psicològiques, per dir-ho d'alguna manera, doncs realment s'han vist afectades, i que realment s'han vist afectades per tot aquest comportament continuat, no?, de que pot haver d'humiliacions, no?, de control, de sotmetiment, d'abús de poder. És difícil, però al final s'ha de poder demostrar que aquest deteriorament, no?, d'aquestes capacitats de la persona, de la seva autoestima, i que poden aparèixer conseqüències negatives, com, jo que sé, malalties, per exemple, psicosomàtiques, no?, o que la persona que realment, pues, per exemple, pugui veure's afectat el seu rendiment laboral o el seu rendiment escolar, són elements que ens podrien donar evidències, no?, que aquesta violència s'està donant. Però, com et deia, doncs és més difícil de demostrar, perquè cal tenir com molts elements damunt la taula.
Doncs, Joan Roa, psicòleg i professor de Psicologia Social de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Una abraçada, Joan.
Una abraçada, adéu.